Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. Ho hem de reconèixer. Quan estàvem preparant el supermatí d'ahir, esperàvem que a l'hora de començar, a les 8 del matí, poguéssim dir «Està nevant al Baix Empordà». És aquesta ànsia que tenim els periodistes d'explicar coses rellevants. I quan vam veure que a les 8 només plovia, estàvem una mica decebuts. Ens vam preguntar si realment valia la pena seguir amb el programa tal i com ens l'havien plantejat, amb connexions als principals centres de control i emergències del Baix Empordà, perquè... si no neva, de què serveix, no? Però en realitat el que vam observar és que en alguns punts del Baix Empordà s'havien fet bones tasques de prevenció. No fos cas que, per sorpresa, l'episodi de neu es convertís en un moment històric a la comarca, com ho va ser aquella nevada del 2010, que va ser en molts àmbits desastrosa. De fet, molts dels polítics ens deien que, que algunes mesures de seguretat s'havien fins i tot extremat en record dels efectes del que va passar ara fa 8 anys. I això va ser el que us vam explicar. Una jornada de normalitat a les carreteres i a les infraestructures. Un dia que va deixar imatges molt boniques i també insòlites, les podeu recuperar totes a radiocapital.cat. Però avui tenim un altre focus d'atenció meteorològica.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 i 1 minut, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I ara saludem el nostre meteoròleg, Martí Seguer. Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Però si la neu d'ahir no va ser suficient, avui tenim un altre fenomen meteorològic.
Doncs sí, la llevantada serà la protagonista. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per alteració de la mar a un nivell 5/6, ja que les onades poden superar els 4 metres i hi haurà notable mar de fons de component est. Per tant, molt de compte a les poblacions costaneres, no us acosteu a escolleres, espigons i passejos marítims. També la pluja caurà amb intermitència durant tot el dia i les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 16 de màxima. Els propers dies, divendres encara nuvolat, però amb un temps més estable i ens espera un cap de setmana força tranquil.
De seguida ho ampliem, ara saludem la Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
I en Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb ells repassem els titulars que ens deixa el Baix Empordà avui.
Santa Cristina d'Aro rebateix a la plaça coneguda com de la Vella Pedra. Ara es dirà plaça 1 d'octubre. El ple municipal ha donat llum verda al nom per homenatjar les persones que van defensar les urnes en el referèndum.
Pressionen el bisbe de Girona, Francesc Pardo, perquè es mulli contra la presó de Junqueras, Forn i els Jordis. Un grup de cristians de les parròquies de Palafrugell, Regencós, Pals, Mont-ras i Calella ha recollit 800 signatures. Li demanen un posicionament clar.
Convoquen els docents gironins a fer vaga el 8 de març. El sindicat Ustec Estès, majoritari a l'ensenyament públic, crida a sumar-se a l'aturada general feminista convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya.
Reconeixement per a la policia local de Castellplatja d'Aro. El cos ha rebut un guardó en una trobada de responsables de seguretat local a Madrid pels 10 anys del seu programa educatiu dirigit als alumnes de primària i secundària.
La flota d'arrossegament de Palamós torna a la mar un cop finalitzada l'aturada biològica. S'ha allargat 2 mesos per les 17 embarcacions del Pla de Gestió de la Gamba. La resta ha mantingut una veda d'un mes.
El president del Palamós Club de Futbol, Joan Pau Pérez, diu a Ràdio Capital que confia mantenir-se a tercera divisió perquè l'equip està recuperant una bona dinàmica. Amb tot, reconeix que la plantilla ha donat un resultat inferior al que esperaven.
I avui entrevistarem el president del Consorci Forestal de Catalunya, Rosendo Castelló. Ens interessarem per la gestió forestal i per l'estat dels boscos després de la nevada d'ahir. I després de la neu d'ahir, ara ho dèiem... Després de la neu d'ahir, ara hem d'estar molt pendent de les onades del mar a la Costa Brava. Perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís a partir de primera hora d'aquest matí per perill molt alt de mar brava a tot l'Empordà, a l'Alt i al Baix Empordà. David Parreño.
Sí, sí, tindrem onades que podran superar els 4 metres d'alçada. Aquest avís es pot allargar fins a les 6 de la tarda, ben bé. De moment, sabem que des de fa una hora la policia local de Castell-Platja d'Aro ha tancat per precaució els accessos al passeig marítim i als camins de ronda.
I us ho vam estar explicant ahir en un format especial del Supermatí. Vam explicar-vos com començava a entrar la nevada a les 8 del matí pel sud de la comarca, a la Vall d'Aro, fins que cap a 9:45 la nevada ja era generalitzada. Va durar tot el matí fins que es va convertir en pluja a la tarda. No va haver cap incidència remarcable. Us hem preparat un resum sonor de la jornada d'ahir.
La neu es fa esperar al Baix Empordà. Les nevades generalitzades a tot el país no ho han estat de moment a les comarques de Girona. Sembla que a la Vall d'Aro, a zones altes de Santa Cristina, comença a caure alguna volva de neu.
Sí, les escoles es mantenen obertes, que en principi jo diria que sí, que en tots els casos així serà, i de poder mantenir el servei de menjador.
Una mica l'expectativa, quan tothom mirant una mica el cel, mirant els mapes i els avisos del CECAT i de Meteocat, que sembla ser que darrerament doncs, els últims doncs, diuen que podria passar la cua d'aquest front a comarques gironines.
Bàsicament la brigada s'ha dedicat a tirar sal en els carrers, diguem-ho així, més fruts i
pericles. Sí que les va anar a la platja d'Ara i va fer un pulsi, vull dir, va fer alguna bola d'aquestes petites, però va fer poquet a poquet.
La neu va pujant de sud a nord. Hem començat explicant que queia aigua neu a la Vall d'Aro, després de Palamós, i ara ja podem parlar de neu a Calella de Palafrugell i a l'Ensval.
Mira, a diferència de la nevada que vam tenir el 2010, no patim en el sentit que aquella nevada és una nevada molt humida.
Ara sí que està caient amb ganes, els flocs es veuen molt bé i ja estan agafant el terra, vull dir... Bueno... Volíeu neu, ja hi ha neu.
Mira, cada vegada està caient un polsim blanc més intens i està començant a quedar les fulles d'aquí dalt del pati de l'Ajuntament estan començant a quedar-se els flocs de neu sobre de les fulles. És molt bonic, la veritat.
I ahir amb la nevada també ens preocupàvem per l'estat dels boscos. I per això ara volem parlar sobre la gestió forestal. Hem sabut que en els darrers 2 anys el Consorci Forestal de Catalunya ha plantat 43.000 arbres, la gran majoria dels quals a les comarques gironines. David Parreño.
Els socis del Consorci Forestal van plantar a la demarcació de Girona 40 hectàrees de nous arbres. Tots aquests arbres permetran absorbir, calculen, 21.000 tones de diòxid de carboni, cosa que va bé, evidentment, per la lluita contra el canvi climàtic. Aquest Consorci Forestal agrupa els propietaris i associacions forestals del país i té uns 1.500 socis.
I per això ara volem parlar amb Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya. Bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia.
Bon dia. Quina és la feina concreta del Consorci Forestal?
El Consorci Forestal és una associació que agrupa propietaris per defendre els seus interessos. Va des de la relació amb l'administració local d'àmbit de Catalunya, inclús estatal, i després també donar tota una sèrie de serveis, els serveis tècnics, serveis de fer els plans tècnics de gestió, inclús comercialització. El Consorci disposa de participacions a cooperatives, a agrupacions d'interès econòmic i a empreses que comercialitzen suro, per exemple, i fustes.
Val. Sabem quants propietaris agrupa el Baix Empordà? Tenim una xifra?
Al Baix Empordà, doncs, calculem que poden haver una 50 de propietaris, aproximadament. Ara és un número que no tenia estudiat, però a grans trets calculo que entre 40 i 50 propietaris associats.
D'acord. Parlem d'aquesta iniciativa de plantar 43.000 arbres per fer front al canvi climàtic. Com neix la iniciativa?
Bé, la xifra que heu dit abans és la xifra anual. De fet, s'estan plantant aquests 43.000 arbres a grans trets perquè està creixent la quantitat anualment des de fa uns anys. Aquesta iniciativa neix a partir de la necessitat dels socis que demanen al consorci si els hi pot proveir planta de qualitat. És molt important, quan fas plantació al bosc, que disposis d'una planta que genèticament estigui sana i tingui unes característiques per poder donar fusta de qualitat. Això vol dir més sanitat, més bon creixement, més qualitat de la fusta amb menys nusos i que tingui unes capacitats de desenvolupar-se i adaptar-se al terreny millor. Això és la tasca que fem nosaltres. Cerquem aquest tipus de planta, la posem en un vivers, hi ha uns preus preferents, la posem a disposició dels socis per fer les plantacions.
D'acord. I quina és la seva relació amb les institucions?
Bé, de tot tipus, algunes de molt bones i molt estretes, amb les que es col·laborem, al centre de la propietat forestal, amb el departament, però per altra
amb
part...
Amb la Generalitat, també,
Amb la Generalitat, sí. El centre de la propietat forestal és un òrgan que està descentralitzat, on els socis participen en part amb la seva gestió i depèn del Departament d'Agricultura, però tenim, evidentment, amb urbanisme, amb qualsevol altre tipus de departament que incideix a les nostres finques, tot el tema de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb l'Agència de la Natura, tot el tema de lo que és la caça, etc. Amb aquests departaments pues, tenim també relació per intentar fer les coses segons el que nosaltres entenem que és bo pels boscos i pels nostres interessos com a propietaris i per la societat. Aleshores, pues, ja...
Yep. Hem perdut en Rosendo Castelló.
Em sents ara?
Ara sí.
Llavors tenim relacions de tot tipus. N'hi ha que són molt, molt en sintonia i amb projectes a llarg termini i amb d'altres doncs, que hem d'ensenyar una mica les dents per defendre els interessos de coses que no ens agraden tant.
Clar, com quina? És a dir, vostès el que demanen és que se'ls tingui en compte.
Bàsicament, el que nosaltres diem, per no poder massa en detalls, és que no podem fer polítiques territorials quan avui en dia penso que els boscos estan ocupant el 60% de la superfície del nostre país. És a dir, és la principal infraestructura. I sembla que sigui un medi pues, bueno, que sigui a mans de la societat, en públic, i són boscos privats en el seu 80%. I són boscos que els nostres socis, no dic tots, els cuiden, els treballen, els mantenen, això sí, amb cicles molt llargs de treball que no dona aquesta aparença de que estiguin treballats i que siguin aprofitats de forma sostenible. Pues bé, les incidències sobre aquest territori, que són moltíssimes perquè hi ha moltíssimes normatives, el que demanem és que es facin d'acord, parlant amb nosaltres, i no es facin des d'un despatx d'una capital sense tindre en compte realment quins són els interessos i la nostra visió. Ja no sols interessos. La nostra visió, quan a vegades pretens fer algun model de conservació o algun model de mantenir un bosc en determinat estat, pot ser contraproduent si no tens l'expertisme ni l'experiència de la gent que els estem treballant durant generacions.
Clar, però vostè creu que aquestes institucions no ho fan per buscar el bé comú?
Sí, però és que a vegades poden estar buscant el bé comú, però equivocadament. Hi ha múltiples exemples en els quals, amb tota la bona fe, podem dir, anem a buscar un model de gestió d'un bosc naturalitzat, per exemple, en determinada zona, i després, al cap d'uns anys, ens hem donat compte que si no fem una gestió de fer aclarides o tallades sanitàries i deixem aquell bosc abandonat, ens ve una nevada, ens ve un bufarot, ens ve unes condicions determinades, i el que creiem que era bo, amb tota la bona fe i amb tota la intenció, pues ens ha demostrat que pot ser contraproduent pel manteniment d'aquest bosc. O, per exemple, per la conservació d'algunes espècies. Abans parlàvem de les plantacions. Aquests arbres que parlàvem abans de les plantacions es fan en boscos regulars. El bosc regular és un model silvícola de gestió de boscos que es fa bàsicament al nord d'Europa i en determinats àmbits de Catalunya. Normalment el bosc té una estructura irregular de diferents edats. Això vol dir tallar el bosc arreu o a Terrassa, que es diu, amb diferents queixals, i plantar els arbres. Aquí és on fem aquesta intervenció nosaltres. Doncs hi ha un concepte de que tallar l'arbre de per si és negatiu, que pot tindre un impacte a curt termini, però tindre aquests mosaics de boscos, d'espais oberts al mig d'un bosc continu i tancat, on hi ha el risc de prevenció d'incendis, de plagues, és molt bo. Tant pel propi silvicultor, perquè facilita la gestió, com també per la biodiversitat. Aquestes clarianes forestals, està demostrat, que donen unes característiques d'estructura al bosc molt favorable a molts éssers vius que hi viuen allà, des de rapinyaires fins a petits roedors i un tipus d'espècies que en boscos tancats no hi poden viure amb tanta facilitat.
Però aquest... Sí, digues.
Bueno, explicar això, que a vegades tallar uns arbres o fer una matarrassa no és dolenta, o tindre el que diem una tallada arreu amb petits mosaics de forma controlada i de determinades maneres, és una imatge que no ha estat massa ben vista, però en canvi nosaltres estem convençuts que és molt útil per fer fustes de qualitat, per crear un valor afegit al bosc, per fixar treballadors al territori i sobretot també perquè pot crear, si es fa ben fet, biodiversitat i augmentar-la.
Però tornem a allò que dèiem dels propietaris absents. És a dir, és una preocupació estesa, perquè, de fet, ahir en aquest mateix programa, l'Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, ens expressava aquesta preocupació, que a Catalunya només el 25% de la superfície forestal la gestionen les administracions, i deia que realment hi ha perill de propietaris absents o zones que no s'han gestionat mai. Si li sembla, escoltem-lo i després en parlem.
Hi ha molta superfície de gavarres, de micropropietats, que hi ha propietaris totalment absents o zones que no s'han gestionat mai, que en aquest sentit no s'hi ha fet res. El bosc s'ha recuperat en aquest sentit, en part. Sí que hi ha moltes zones amb biomassa que s'ha quedat al terra.
Això és el que ens deia Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, i feia referència també a la nevada del 2010 i els efectes que va tenir.
Bé, el bosc és com una finca, és a dir, és una propietat que tradicionalment se n'ha tret un profit i un rendiment. Clar, si jo a qualsevol persona li vull fer a tu mateix una proposta de negoci, mira, farem una inversió, posarem 2.000 euros en aquesta superfície i si tot va bé, no hi ha foc, no neve, d'aquí 45, 50 o 60 anys traurem aquest possible rendiment si els preus ens acompanyen. Clar, no hi ha cap tipus d'incentiu per fer un manteniment i un treball forestal, perquè el seu retorn econòmic, si no ho fas purament per un nivell d'autosatisfacció, és tan a llarg termini normalment a altres generacions que aquest és el problema que té. És a dir, és bàsicament que és una situació amb la qual tots els diners que hi puguis posar per la seva conservació i manteniment tenen un retorn normalment per una altra generació. No ho fas ni el mateix que executa la feina. Clar, aquest desincentiu, que és un negoci amb qualsevol cap empresa ni cap inversor hi participaria, o difícilment hi participaria, és una barrera que ara que la gent agafa una finca i comenci a fer-hi tasques. D'aquí nosaltres demanem que si aquestes activitats, algunes d'elles, jo no parlo d'una tallada arreu, però una plantació, una poda, una aclarida, una estassada per prevenció d'incendis, són feines que tu no recuperaràs fins al cap de 30, 40, 50 o 60 anys, donen un benefici a la societat perquè el donen, però aquesta persona pot gaudir d'alguns tipus d'incentius fiscals per aquests diners que es posen a dins aquest bosc, quan a més aquests diners es recuperaran via la mà d'obra necessària per fer aquestes tasques, perquè la gran sort o desgràcia que tenim els forestals és que el 85% de les despeses que tenim és mà d'obra. És a dir, és una tasca, a diferència de la indústria, de l'agricultura mateix, on és molt més intensiva en mà d'obra que altres activitats. I això és una característica important a tenir present, perquè via l'IRPF, la Seguretat Social, aquests incentius en els propietaris es podrien recuperar fàcilment. Però bàsicament és aquest tema, el cicle tan llarg de recuperació de la inversió.
Exacte, o sigui, vostè demana incentius econòmics per fer les previsions arreglar el bosc per evitar riscos.
Si nosaltres tenim una llei de mecenatge que quan una empresa aporta per fer una obra de teatre o per la publicació d'un llibre o per qualsevol acte activitat cultural o una donació a una ONG, pots gaudir del 10 o del 20% d'exenció a l'impost de societat o a l'IRPF d'aquella donació feta a la Fundació, perquè un propietari que fa una gestió pel medi ambient que el millore, que fa prevenció d'incendis, no pot gaudir també d'una exenció fiscal si aquest benefici el gaudeix tota la societat.
Val. Anem al cas concret d'ahir. Sabem si la nevada va deixar efectes importants als boscos de Catalunya, als boscos privats?
No, en principi va ser una nevada que, a diferència de la quantitat de neu i per la humitat de la neu que va caure i després també pel fet de que s'ha desfet amb certa rapidesa, no vol dir que alguna branca i alguna capçada d'arbre hagi afectat, però està de menys calibre. Penseu que una nevada de baixa densitat pot estar beneficiosa pel bosc. No passa res que amb un bosc de sureda, un alzinar o una faigeda, certa quantitat de branques, que són les debilitades, les més llargues, les que poder ja eren mortes, pues caiguin i es trenquin i no deixi de ser una renovació parcial de la capçada. Insisteixo, quan és de baixa intensitat, com és la d'ahir, mai és un benefici pel bosc, des del punt de vista que simplement és la precipitació el que aporta, però en principi va ser una nevada de baixa densitat i aquestes no són preocupants.
Perfecte. Rosendo Castelló, president del Consorci Forestal de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I la coneguda popularment plaça de la Vella Pedra de Santa Cristina d'Aro ja té nom. Ahir al vespre l'Ajuntament va aprovar anomenar-la Plaça 1 d'Octubre, Gerard Escats. Bon
dia. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Deies, la proposta, qui la va presentar?
La proposta de nom la va presentar el govern presidit per Esquerra Republicana. L'objectiu és reconèixer els ciutadans que van defensar els col·legis electorals i les seves urnes. Igualment, des del Partit Popular hi han votat en contra. Els populars defensen que mai donaran suport a que cap espai del municipi porti el nom de res fora de la legalitat vigent. El govern també ha explicat que amb el canvi de nom no generarà cap problema administratiu o comercial.
Un grup de cristians de les parròquies de Palafrugell, Regencós, Pals, Mont-ras i Calella ha recollit 800 signatures per demanar al bisbe de Girona, Francesc Pardo, un posicionament clar per l'empresonament preventiu d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els Jordis. Tenen previst entrevistar-se amb el mateix bisbe el proper dilluns per traslladar-li la demanda. David Parreño.
El grup promotor afirma viure la fe seguint el model de Jesús perquè expliquen que ell també va denunciar les injustícies del seu temps. Fa dues setmanes, els bisbes catalans, en una nota conjunta, van reclamar una solució justa a un problema polític, deien. Però aquest grup d'empordanesos creu que no és suficient i reclamen un posicionament més categòric. Ho explica un dels seus impulsors, Martí Pagès.
D'alguna manera, nosaltres entenem que quan està en joc la llibertat d'expressió, els exercicis dels drets humans, doncs que no podem estar ni extintes, no? Que, mira, sobre la independència de Catalunya, la posició dels catòlics pot ser plural. Però quan toques temes essencials hi ha d'haver unitat amb els catòlics.
I sobre política catalana ens deixa aquest comentari l'actor i humorista Carles Xuriguera.
Fa mig any que no fem res. Tot va començar amb aquella gran idea d'un intel·lectual de Twitter. I si no féssim res? Van passar uns minuts i va seguir el fil. No com ara, que no fent res estem col·laborant. Quan dic no fer res, vull dir literalment no fer res. No fer ni vaga general, que seria considerat un delicte. No dic no anar a treballar, dic no fer res a la feina. Portar els nens a l'escola equivocada, del poble del costat. No anar al Parlament intervingut. Considerar el president del Parlament un carnestoltes polític que ja entrarem quan decidim començar a fer alguna cosa. Mentrestant, no fer res. No comprar els diaris, no escoltar els programes de ràdio obsolets i pretensiosos, no anar a futbol, no pagar impostos, no pagar les multes per no pagar impostos. No anar als mítings dels que estiguin en contra d'això, però tampoc anar als mítings dels que hi estan a favor. Alguna vegada equivocar-nos i fer un dinar amb amics, fer unes reverències a l'alcalde, fer una carta d'amor per la civil. El fil era més llarg, però jo ja en vaig tenir prou. Ja fa mig any que no fem res. S'ha anat generant un caos quotidià, ben portat. El caos es va articular orgànicament. La gent segueix vivint bé, sobretot els que convençudament no fem res. Els altres s'estiren els cabells. Va passant el temps, els judicis es multipliquen, els exiliats també. Hi ha més perseguits, més empresonats i més funcionaris amb depressions i baixes laborals de jutges i fiscals. Fa un mes que ens han imposat un govern, un ens de plàstic que no és reconegut pels parats, malgrat que alguns sentimentals moderats i molt responsables volen respectar, perquè apel·len a la insostenibilitat de la situació. Vaja, com si fos sostenible la proposta imposada. La resta seguim no fent res i entenent que el veritable govern és aquell que no és, el de l'exili, el que pot fer alguna cosa realment amb sentit i significat, mentre aquí es practica la indiferència més absoluta i una insubmissió granítica de consciència desconnectada de tota intenció de solució per coacció, forçada. M'he despertat aquest matí i he anat a la delegació d'Hisenda. Portava una maleta. Bon dia, vinc per tot això que m'heu enviat. I què és el que li hem enviat, si es pot saber? No ho sé, molts papers que diuen que dec. No sé què dec. Sembla com si portés una maleta dels pecats, oi? Perdoni, però jo tinc molta feina i no estic per les seves bajanades. Esclar, 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 ho comprenc. Jo no en tinc gens de feina. Però pensi que tampoc estic per les seves bajanades. Seguretat, faci fora aquest home. I així és que és quan m'he trobat davant de la civil, que fa mesos que sí que fa. Què lleva ahí dentro? Los pecados, mi coronel. ¿Qué coronel ni qué cojones de pecados? Discúlpeme, mi general de brigada. Es que le van a caer un puro como siga así. Finalment em perdona la vida. Què podia fer el pobre home? M'ha obert un expedient i potser em cridaran a judici. Mai se sap, tenen molta feina. Som tants que no fem. He vingut a aquesta raconada de l'Empordà, arran de mar. Em veig passar quatre que s'enfilen un bot. Sembla de fusta. Sento que criden animats. Bella llatina, bella llatina. N'hi ha un que tragina una guitarra. L'altre sembla que porti una càmera. Són uns pobres espiritats mig borratxos. Ho ha vist del tot. Què fan? Res. No fan exactament res. Que és el que es tracta mentre el nostre govern a l'exili prepara la república amb la nostra complicitat i ajuda. El sol es pon darrere les medes. Sí, tal com us ho dic.
Moltes gràcies, Carles Xuriguera.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb en Pedro ens desplacem fins a la Bisbal, on l'Ajuntament vol rehabilitar els exteriors i també algunes sales interiors del Terracota Museu. El cost de l'obra s'estima en uns 500.000 euros, Pedro.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tret a licitació un contracte d'obres de rehabilitació dels exteriors i algunes sales interiors del Terracota Museu de Ceràmica. Es contempla un termini d'execució de 4 mesos i la partida pressupostària que s'hi destinarà rondarà els 500.000 euros. Xavier Roques, director del Terracota Museu, ha explicat alguns detalls del projecte Ràdio Capital i ha volgut destacar la importància d'aquesta remodelació pels avantatges d'ús que comportaran les noves sales interiors.
És molt important aquesta actuació també interior, perquè en aquests espais hi ha previst ubicar-hi l'aulari de pràctiques d'un cicle formatiu de grau mitjà de terrisseria, que ja en aquest moment el tenim instal·lat en precari en el museu, però que a partir de la consecució d'aquest espai, de la seva rehabilitació, ja tindrà el seu espai definitiu.
Paral·lelament, aquesta intervenció també afectarà l'aula de taller de didàctica del museu i s'habilitarà una nova seu ceramista. En conjunt, les obres tindran incidència sobre uns 4.000 metres quadrats.
I I la policia local de Castell, Platja d'Aro, ha rebut un reconeixement pels 10 anys del seu programa educatiu. Li ha concedit la Plataforma per la Protecció Animal durant la 6a trobada estatal de responsables de seguretat local. A Madrid, Toni Selles.
Cada curs, uns 700 alumnes de primària i secundària del municipi participen en una activitat formativa en àmbits com la circulació viària, el medi ambient, la tinença d'animals de companyia o la seguretat en les noves tecnologies. En relació al medi ambient, els alumnes coneixen les espècies de la Vall d'Aro, fan observació al Parc dels Estanys i veuen la tasca assistencial de la unitat canina de la policia local. En educació viària treballen la conscienciació envers els factors de risc, com l'alcohol, les drogues o la influència del grup d'amics. Pel que fa a les noves tecnologies, se'ls forma en relació als riscos de les xarxes socials, les imatges o les dades personals.
Els docents gironins, els professors gironins han convocat a fer vaga el dia 8 de març. El sindicat USTEC, majoritari a l'ensenyament públic no universitari, ha estat qui ha fet la crida a sumar-se a l'aturada general feminista convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya. Paula Boira.
La manifestació de Girona sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Independència i, paral·lelament a la vaga, s'han previst concentracions davant dels ajuntaments a les 12 del migdia del mateix dia 8. Laia Rispau, membre de la Secretaria de la Dona del sindicat USTEC, ha explicat que el 75% del personal docent són dones i que, tot i així, també pateixen situacions de discriminació laboral. Exposa que fins i tot els nomenaments per ocupar un lloc de treball públic han deixat de ser objectius i transparents, ja que avui en dia existeix una entrevista amb el candidat que pot impedir una dona obtenir la feina pel simple fet d'estar embarassada. Des d'USTEC també denuncien la falta d'una aposta clara d'ensenyament per la coeducació i per la lluita contra la violència de gènere. A més, també demanen que s'inverteixin més recursos en aquest tipus de formació i defensen la importància d'incloure un currículum d'assignatura sobre la gestió de les emocions i la sexualitat.
Les barques d'arrossegament de Palamós que tornen al mar un cop finalitzada l'aturada biològica. L'aturada s'ha allargat 2 mesos en el cas de les 17 embarcacions que formen part del pla de gestió de la gamba, mentre que les altres embarcacions que completen la flota d'arrossegament han mantingut la veda 1 mes. David Parreño.
La veda és una mesura necessària perquè els caladors reposin i per afavorir la reproducció de les espècies. Al llarg termini, l'objectiu és aconseguir que la pesca sigui una pràctica més sostenible. En el cas de la flota d'encerclament del peix blau, ja van tornar a la mar el passat mes de gener.
I són les 8:32 i anem als esports. I amb l'Alba Cabrera parlem de futbol, concretament del Club de Futbol Palamós. Degut a la difícil temporada que està disputant el degà de Catalunya aquest any, el grup 5è de la tercera divisió, hem volgut parlar amb el seu president, Joan Pau Pérez, sobre la situació de l'equip que es troba a només 2 punts del descens.
En Joan Pau Pérez, president del Club de Futbol Palamós, ha explicat que el plantejament d'inici de la temporada no va funcionar i que amb la inversió feta al mercat d'hivern, el Palamós ha aconseguit refer-se a la segona volta. Escoltem com el màxim directiu del club palamosí ens va parlar sobre la tercera divisió i el paper del seu equip a la segona volta.
La tercera divisió és complicada, una tercera divisió com aquest any és molt forta, amb uns equips que davanters que estan molt bé, molt ben, són molt forts, però van dir, bueno, canvia tota la dinàmica, van canviar tots els jugadors que són una mica més grans d'edat per un joc més jove, i els resultats són aquests, no? Que ara estem fent un canvi que potser ha arribat tard, creiem que no, però vam fer el canvi ja al primer partit de la segona volta, i bueno, i ara el canvi d'entrenador també ha sigut un canvi en positiu, per tant, han canviat tota la dinàmica que teníem abans, i ara fa 6 partits que no perdem, no? Que ja és molt, que abans sempre teníem partits perduts, ja teníem patats i sempre s'ha punt de guanyar, no?
El conjunt de Palamós ha perdut la meitat dels partits que havia disputat aquesta temporada fins als inicis d'aquest any 2018, quan l'equip ha aconseguit sumar 6 jornades consecutives sense perdre. En Joan Pau Pérez també va explicar què necessita ara l'equip per poder guanyar.
Bueno, el que ens falta actualment és una mica de sort, no? Perquè ara ja els partits, els com a mínim, comencem a marcar nosaltres contra l'Espanyol, fins al minut 73-74 l'Espanyol va marcar, no? El 84-85 vam tindre una ocasió realment molt bona per guanyar. El Sant Pujà guanyava amb 0-1 i al minut 75-80 ens van empatar. Al camp de la Popa de Pomet anàvem guanyant 0-1 també i al final es van empatar. Al camp de l'Escó van guanyar 0-2, que va ser un partit molt, molt maco, i el dia dels Granollers, que era un partit per nosaltres, que era una final, perquè era un equip implicat també a la part baixa com nosaltres, a darrere nostra, a 2 punts, era el punt de deixar els 5 punts, i al minut 93 ens empaten, no?
Igualment, el directiu del Palamós confia que aquest any l'equip pugui salvar la categoria.
La gent pensa i diu que no en volem passar, no, al contrari, no, nosaltres volem estar només amb més tranquils possibles en la classificació. Sabem perfectament que no podem pujar a segona B, que és una lliga molt cara i complicada, no? O sigui, que està a la mitja d'aula de la seva lliga com amunt. El Sitges d'aquest any s'ha demostrat que hem fallat, o sigui, reconèixer els errors també són humans. Aquest any hem vist que els errors que hem fet de fitxatges al començament de temporada no han sigut totalment correctes. Bueno, hem revertit aquesta situació, hem canviat i ara tenim una progressió més positiva que abans, no? O sigui, ara no perdem partits, sinó els empatem a l'últim minut o així, però vull dir que hem revertit, no? O sigui, ara tenim un equip més competitiu, més fort, un any que juguen 90 minuts a totes, i bueno, és això el que buscava una miqueta, fer aquest canvi de xip que teníem fins ara, no?
Per tant, ara el Palamós té 11 partits per davant per demostrar que aquesta nova plantilla pot millorar els resultats obtinguts i assegurar la permanència del Degà a la tercera divisió.
Boníssima la tasca que fa la redacció d'Esports de Ràdio Capital amb l'Alba Cabrera i en Pedro Ruiz. Com també és molt bona la tasca que fa l'Alba Lejire cada dia repassant-nos l'actualitat internacional i també catalana i espanyola. I obrim aquest espai per l'actualitat general explicant-vos que el govern espanyol amenaça en mantenir l'article 155 si la majoria del Parlament intenta investir Jordi Sánchez. El ministre de Justícia, Rafael Català, diu que el seu govern estarà molt pendent del ple del Parlament, tot i que no veu impugnable una declaració política de restitució de Carles Puigdemont. Alba.
Preguntat per aquesta possible investidura de Sánchez a la COPE, el portaveu de l'executiu espanyol Íñigo Méndez de Vigo ha afirmat que si no hi ha un govern de la Generalitat legalment constituït, el 155 continuaria.
Si no hay un gobierno de la Generalidad legalmente constituido, el 155 continuaría. Ya le digo que lo que dijo el Senado, lo que aprobó el Senado, fue que tenía que haber un gobierno legalmente constituido. Y por tanto, legalmente constituido significa que esté en capacidad y en plenitud de su ejercicio. Pero si eso es de sentido común, si es que cuando se ha intentado que el señor Puigdemont hiciera una investidura telemática, es que eso ha provocado las carcajadas de media Europa. ¿En qué cabeza cabe que alguien que tiene que dirigir una administración, que es de lo que estamos hablando al final, una administración autonómica, pueda hacerlo a distancia o pueda hacerlo por videoconferencia? Si es que eso no tiene más mínimo sentido, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido que lo haga un señor que está en estos momentos a disposición de la autoridad judicial.
Rafael Català ha apuntat que el seu executiu estarà molt pendent del ple d'avui on s'ha de restituir la figura de Puigdemont. Català ha apuntat també que és partidari d'obligar a retirar els llaços grocs de les seus de l'administració catalana perquè al seu entendre no representen el que pensa la majoria de catalans.
I si ahir la notícia era que el govern espanyol amenaçava la mesa del Parlament amb responsabilitats penals si permetia que es tramitessin les esmenes de la CUP, avui sabem que l'independentisme ha pactat, segons avança el diari Ara, avalar Carles Puigdemont al ple d'avui sense refermar la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP acorden un text en què es reconeixen l'1 d'octubre i la majoria per l'estat independent, però com dèiem, no es referma la declaració unilateral, que és el que deia el govern espanyol, que podria suposar responsabilitats penals per la mesa del Parlament. Per altra banda, i encara en política catalana, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha dipositat la fiança de 60.000 euros que li demanava el jutge Llarena. El jutge va justificar una imposició de fiança pel fet que tenia una responsabilitat política al més alt nivell.
Rovira disposava d'un termini de 10 dies a partir del 21 de febrer, que és quan el jutge va signar la interlocutòria per al dipòsit de la fiança. Els diners surten de la Caixa de Solidaritat de l'ANC i Òmnium, que ja ha servit també per pagar altres fiances imposades per la justícia espanyola.
I en llibertat provisional, el fill del sospitós pel doble crim de Susqueda, detingut per tràfic de drogues. L'arrestat s'ha acollit al seu dret a no declarar.
El mateix dilluns que van detenir el seu pare, Jordi Magentí Gamell, els Mossos d'Esquadra van arrestar el fill a Salt per la seva vinculació amb una plantació de marihuana a l'entorn del pantà. Aquest dimecres ha passat a disposició judicial i s'ha acollit el dret a no declarar. L'investiguen per un delicte contra la salut pública.
Són les 8 i 40 minuts, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, ja estàvem bé, però amb aquesta música de Parov Estelar estem encara millor.
Fantàstic.
Escolta, parlem de cinema. Aquest vespre tenim Ningú no és perfecte a Ràdio Capital i avui parlem de les estrenes de cinema. T'he de dir que tinc aquí preparat els tràilers, el so dels tràilers, per tant, ves-me dient de quina parlem i l'aniré posant.
Val, perfecte. Doncs si vols comencem per Gorrión Rojo.
Gorrión Rojo, mira, aquí està.
Me pidieron que llevara a un hombre a un hotel. Decían que era un enemigo del Estado.
Quítate el vestido.
Y a cambio mi madre tendría...
La veritat és que no sé si és una cosa que passa normalment, però jo avui he escoltat, he mirat tots els tràilers de totes les pel·lícules que m'havies dit de les que volies parlar i totes m'han agradat, totes m'han semblat molt interessants i especialment aquest.
Sí, aquesta setmana la veritat és que hi ha un panorama interessant. Aquesta Gorrión Rojo és de l'equip dels Jocs de la Fama, és a dir, el director...
Ostres!
Que és, sí, que és... en aquest cas tenim a Jennifer Lawrence també de protagonista i Francis Lawrence, que no tenen res a veure, tot i que el seu cognom és el mateix, però és el director de les pel·lícules del Joc de la Fama, diguéssim, les més fluixetes. És a dir, no el de la primera, que per mi és la bona de la saga, sinó és el director de les altres, no? Per la cosa que em preocupa. Però bé, la pel·lícula jo crec que, veient el tràiler, et pots quedar una mica tranquil perquè no enganya, una mica és el que és una pel·lícula d'espionatge sobre una dona russa que és reclutada pels serveis secrets del seu país i el seu primer objectiu serà un agent de la CIA, que és el que té agents nord-americans infiltrats a l'agència russa. I aquí, doncs, ell haurà de fer servir les seves armes de seducció que li han ensenyat a utilitzar en aquesta acadèmia de formació que són els Gorrions Rojos, Jo crec que Jennifer Lawrence tampoc hem d'ensenyar massa com ha de seduir els homes. A mi em dona aquesta impressió, no sé tu.
No, jo el meu dubte és si s'estan molta estona... Clar, tu, depèn de com, si s'estan molta estona amb aquesta formació, potser no avança la pel·lícula.
Clar, això no ho sabem, perquè el tràiler tampoc te pot ser...
Exacte, i a més el tràiler està molt centrat en la formació, també.
Sí. Bé, suposo que també per aquest aire el rotllo aquest de formació recorda una mica els Jocs de la Fam, precisament, no?
Sí.
Quan s'entrenen abans d'anar a la batalla. Bé, jo, a mi també m'interessa molt més la part d'espionatge que de formació. Esperem que l'altre passi ràpid i que ens podem dedicar la resta de la pel·lícula.
D'acord, vinga, continuem. Què veiem ara?
L'última bandera.
L'última bandera.
Haceos la pregunta. ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios?
¿Qué coño ha sido de Müller el machaca? ¿Bebedor empedernido o jugador?
Servimos en el ejército con vuestro...
Aquestes de les que no sé, el tràiler...
Bé, aquí el que passa que tenim a Richard Linklater, que és un director darrere la càmera que no descauda mai. Jo, Richard Linklater, m'encanta. És el director de Boyhood, per exemple, de la trilogia de Antes de l'Amanecer, de l'Atardecer i de no sé quantos, amb Ethan Hawke. Vull dir que a mi és un director que sempre m'agrada. L'última pel·lícula, em sembla que va fer, és aquella dels estudiants universitaris que començaven a la facultat. Bueno, està bé, és una persona que sempre té moltes coses interessants a dir, i en aquest cas tenim una tripleta de protagonistes, jo diria, excepcional, no? Steve Carell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne. Això vindria a ser, per entendre'ns, una pel·lícula, com ho diríem, una bastarda d'una altra pel·lícula dels anys 70, de l'any 73, concretament, que va protagonitzar Jack Nicholson, i també el Otis Young i el Randy Quaid, que es deia L'último deber. Més que res perquè està basada en la novel·la, que era una seqüela d'aquella història, però en canvi aquí la pel·lícula no és que sigui una seqüela a l'altra, perquè els protagonistes són altres, però la història sí que té punts en comú, perquè en aquest cas trobem tres veterans del Vietnam. El fill d'un d'ells havia estat enviat a l'Iraq, va morir en una missió i aleshores ha de fer el funeral. I aquí una mica els tres protagonistes reflexionen durant la pel·lícula sobre el seu servei a Vietnam, els secrets que els han turmentat i que s'han guardat tots aquests anys, i pràcticament la pel·lícula vindria a ser una mena de road movie, en aquest cas en tren, fins a la casa familiar d'un d'ells, que és el lloc on tindrà, bueno, enterraran el fill d'un d'aquests tres protagonistes.
Jo he de dir que la darrera pel·lícula que passava en un tren, Assassinato en el Orient Express, no...
Fluixeta, no,
Molt fluixa, però aquesta la veurem.
Si vols una de trens més divertida és El Passajero, per exemple, del Jaume Collet Serra i Liam Neeson repartint hòsties en un tren, que aquí jo crec que no hi facis massa cas al guió, però t'ho passaràs molt bé.
D'acord. A veure, quina mirem ara?
Vinga, anem per Héroes en el Infierno.
Aquesta.
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida. Son los SEAL de los bomberos. Un, dos...
¡Hemos salvado todo eso!
Una pel·lícula que parla de bombers, no?
Sí, correcte. És una pel·lícula, a més, basada en fets reals, amb un incendi forestal molt important que va haver-hi a Arizona l'any 2013, i un dels bombers que va sobreviure, a més, doncs, va ser una tragèdia important, perquè l'incendi va ser molt gran, va escriure com va viure aquesta tragèdia des del seu propi punt de vista, i ens relata aquesta història que va veure els bombers de Granite Mountain Hot Shots i com van lluitar aquests dies contra el foc. El repartiment, la veritat, que han reunit per aquesta pel·lícula és molt destacable. Tenim el Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Hitch, Ben Hardy, Andy McDowell i Jennifer Connelly, vull dir que déu-n'hi-do, és una pel·lícula bastant coral i amb protagonistes que tenim una mica de tot. I la banda sonora també és d'aquelles que cal parar-hi atenció, perquè podreu escoltar temes d'ACDC, Pearl Jam, Metallica, Steve Earle, de top, i a més el Jeff Bridges es marca un tema que canta ell mateix, el cantor dels The Rusty Pistols.
D'acord. I l'última pel·lícula de les que teníem preparades, quina és?
Siete Hermanas.
Siete Hermanas, a veure on la tenim. Siete Hermanas, mírala, aquí.
En 50 años hemos doblado la población. Cada 4 días la población aumenta en 1 millón de personas.
Es la peor crisis de la historia.
La doctora Nicolette Gaiman ha instado una política de hijos únicos llamada Ley de Asignación Familiar.
Y dar un futuro mejor a nuestros hijos.
¿Cómo va a ocultar esto?
Aquesta potser és la que té el tràiler més efectiu, no? La que jo l'he vist i he dit, va, demà mateix he d'anar-la a veure.
A veure, ja t'he dit primer que la tindràs complicat per anar a veure demà, perquè això estarà en sales molt comptades.
Sí?
Per una estrena, sí, jo crec que pràcticament aquí només es veurà a Barcelona i poc lloc més. Per una estrena limitada, perquè és una pel·lícula que d'aquí un mes ja surt al mercat domèstic, suposo que la trobem DVD i Blu-ray, i que la té comprada a Netflix. Per tant, és bastant probable que d'aquí un meset també acabi sortint per Netflix aquesta pel·lícula.
Però això aquesta sí. Política?
Sí.
Que és molt habitual, no l'havíem vist gaire fins ara, no?
Doncs més val que ens anem acostumant, perquè això anirà passant. Pensa que hi ha pel·lícules que potser es pensa que comercialment no acabaran de funcionar, o que fer una campanya publicitària implica doblar el pressupost de la pel·lícula i a més quan l'estrenes en sala pensa que només la meitat dels diners de l'entrada van per la productora, o sigui, i havent invertit molta campanya publicitària, cada vegada s'està decidint més que segons quines pel·lícules, escolta, doncs que la compri Netflix, m'estalvio la campanya publicitària i Netflix ja em paga la pel·lícula. Això va passar, per exemple, a The Cloverfield Paradox, que es va estrenar també a Netflix fa poques setmanes, i més o menys és el que veurem en aquesta pel·lícula, que de fet ja està al Netflix nord-americà, eh? I aquí doncs, el de l'estat espanyol suposo que arribarà, ja t'ho dic, quan hagi passat l'estrena en sales comptades d'aquesta pel·lícula.
I què n'hem de dir d'aquesta?
Doncs mira, el director és el Tommy Wirkola, que és el responsable de Death Snow, una pel·lícula de gore i sang i fetge molt divertida. I es va poder veure al Festival de Sitges, l'últim dia del festival. Jo la veritat que hi vaig anar amb ganes, perquè m'atreia l'argument, com tu has dit, el tràiler és bastant interessant. Ja ho escoltàvem ara, doncs, que està ambientada en un futur, hi ha superpoblació, hi ha una política de fills únics, i en aquest cas doncs, hi ha algú que salta la norma, que té 7 fills, que són 7 germanes, a més són idèntiques cadascuna d'elles, i per no sacrificar-ne 6, el que fa és que les amaga, li posa a cadascuna d'elles un nom del dia de la setmana, uh-huh. I es van sortint de casa per torns, és a dir, dilluns surt la dilluns, el dimarts surt la dimarts, i la seva vida comença l'endemà on acaba l'altra, no? Clar, això suposa un xoc. A més, tens que les 7 germanes estan interpretades per la mateixa actriu, Naomi Rapaz, vull dir que està bé, i tot funciona fins un dia que la dilluns desapareix i no torna a casa, no? I a partir d'aquí doncs, es comença a complicar la cosa. Veurem que cada una de les germanes té una personalitat que respon a un cliché, perquè tu sàpigues, no et perdis i que a cada moment sàpigues davant de quina germana estàs. A més, hi ha moltes escenes corals que surten totes, vull dir que està bé en aquest aspecte. Però sí que la part de guió la vaig trobar una mica fluixeta perquè demana un salt de fe a vegades que són, no sé, que no acaba de lligar les coses. La idea és molt bona, però a l'hora de desenvolupar la pel·lícula és molt precipitada i trobo que s'entrebanca. Comença bé, però va baixant i al final és que te la veus a venir en cada moment, la pel·lícula.
Sí, d'aquestes 4, n'hem d'escollir una, quina escollim?
Ai, aquesta setmana no sabria què dir-te, perquè estan més o menys... Però bé, jo em decantaria... per l'última, és que em decantaria potser l'última bandera i Eros en el infierno. El Carrion Rojo no tant poder perquè tot i que és la més atractiva i segurament serà la que triomfarà aquest de setmana, ja ho dic, també te la veus a venir, vull dir que tampoc és una pel·lícula que porti cap sorpresa, no? Les altres, Eros en el infierno també està basada en una història real, per tant sorpreses tampoc, però estarà, jo crec, amb aquest repartiment d'actors i tal com està feta tècnicament, valdrà la pena.
Molt bé, Ignasi Arbat, ens escoltem aquest vespre al Ningú no és perfecte, Ràdio Capital.
Doncs allà estarem, una abraçada.
Vinga, una abraçada, adéu.
Adéu.
Ràpidament anem al repàs de l'agenda d'aquest dijous. Avui, durant tot el dia, a la Bisbal d'Empordà arriba una nova edició del Saló de la Formació, Ocupació i Empresa que oferirà més de 400 llocs de treball. Pau Ponseti.
L'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal i el Consell Comarcal del Baix Empordà porten per primera vegada el Saló de la Formació, Ocupació i Empresa a la capital de la comarca, on hi haurà espais d'exposició gratuïts perquè les empreses exposin els seus serveis, espai d'assessorament i orientació, espais per posar en contacte empresariat i possibles candidats per cobrir llocs de treball, tallers, experiències i conferències simultànies en diferents espais. A més, també hi haurà espais de workshop, estants, tallers, xerrades tècniques i conferències simultànies en diferents llocs. En aquesta edició, el Saló comptarà amb una quarantena d'expositors que englobaran diversos àmbits de la formació i l'ocupació i que s'allargarà fins al divendres 2 de març.
I a Torroella de Montgrí, al claustre de l'hospital, durant tot el mes de març podeu trobar-hi l'exposició del fotògraf Pau Guerrero, Muntanyes caminant.
El fotògraf Pau Guerrero ens presenta una sèrie de fotografies que tenen en comú haver estat realitzades caminant per la muntanya. La gran majoria d'elles són paisatges d'alta muntanya, al Pirineu, però també n'hi ha d'altres muntanyes com Montserrat, el Montseny o Sant Llorenç de Munt. Fotografies de grans panorames, gairebé a vista d'ocell, juntament amb fotografies de petits detalls a peu de terra, són les obres que podreu trobar al claustre de l'hospital fins aquest 31 de març.
Después está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va, deje lo que se vaya, que vayan a cagar, que es donde ellos están bien, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando cagan. Es el mismo material que les recicla a esos hijos de la gran puta. A la mierda con ellos.
Tal dia com avui moria l'humorista Pepe Rubianes. Marc Clapés.
I ho va fer a Bristol fa 60 anys. La seva primera incursió al món de la música va ser a principis dels 70 en una banda que es deia Half Pint Dogs, que es dedicaven a versionar Deep Purple. El seu primer disc va ser Human Rising, on trobàvem la cançó I Won't Let the Sun Go Down on Me, en el qual...
Marc, para, que estàs llegint el d'abans. Ara sí, tal dia com avui moria Pepe Rubianes.
I ho va fer a Bristol fa 60 anys.
Marc. Ara.
I ho va fer a Bristol fa 60 anys, la seva primera incursió. L'actor galaico-català es va especialitzar en els monòlegs, les imitacions i el mim. Destacava per la seva ironia i el seu àcid sentit de l'humor i pels renecs que deixava anar a tort i a dret. I es recreava especialment quan havia de fer referència a la monarquia o als polítics de dretes. Va formar part de Degoll de Goma i va participar en l'obra Noblerenc Classé o Antaviana. El 2006 va ser objecte de polèmica amb una intervenció al programa de TV3 al Club, on va parlar de la unitat d'Espanya, fet que va provocar molt de rebombori en alguns sectors. Va morir el 2009 a conseqüència d'un càncer que se li havia diagnosticat un any abans.
I aquesta hora és l'hora de fer el repàs del que us hem explicat al supermatí d'avui, un supermatí en què hem parlat de moltes coses i ens ho expliquen Antoni Selles i la Sílvia Pedret.
Santa Cristina d'Aro rebateix a la plaça coneguda com de la Vella Pedra. Ara es dirà plaça 1 d'octubre. El ple municipal ha donat llum verda al nom per homenatjar les persones que van defensar les urnes en el referèndum.
Pressionen el bisbe de Girona, Francesc Pardo, perquè es mulli contra la presó de Junqueras, Forn i els Jordis. Un grup de cristians de les parròquies de Palafrugell, Regencós, Pals, Mont-ras i Calella ha recollit 800 signatures. Li demanen un posicionament clar.
Convoquen els docents gironins a fer vaga el 8 de març. El sindicat Ustec Estès, majoritari a l'ensenyament públic, crida a sumar-se a l'aturada general feminista convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya.
Reconeixement per a la policia local de Castell-Platja d'Aro. El cos ha rebut un guardó en una trobada de responsables de seguretat local a Madrid pels 10 anys del seu programa educatiu dirigit als alumnes de primària i secundària.
La flota d'arrossegament de Palamós torna a la mar un cop finalitzada l'aturada biològica. S'ha allargat 2 mesos per les 17 embarcacions del Pla de Gestió de la Gamba. La resta ha mantingut una veda d'un mes.
El president del Palamós Club de Futbol, Joan Pau Pérez, diu a Ràdio Capital que confia mantenir-se a tercera divisió perquè l'equip està recuperant una bona dinàmica. Amb tot, reconeix que la plantilla ha donat un resultat inferior al que esperaven.
I recordeu que avui heu d'anar molt en compte a la vora del mar perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís a partir de primera hora d'aquest matí de perill molt alt per mar brava a tot l'Empordà, a l'Alt i al Baix Empordà. I ho repassem amb en Martí Seguí, el nostre meteoròleg.
Avui la llevantada serà la protagonista. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per alteració de la mar a un nivell 5 sobre 6, ja que les onades poden superar els 4 metres i hi haurà notable mar de fons de component est. Per tant, molt de compte, les poblacions costaneres, no us acosteu a escolleres, espigons i passejos marítims. També la pluja caurà amb intermitència durant tot el dia i les temperatures es mouren entre els 10 i els 16 graus. Els propers dies, divendres, encara nuvolat, però amb un temps més estable, i ens espera un cap de setmana força tranquil.
I fins aquí el supermatí d'avui, un supermatí que us ha fet la redacció d'informatius de Ràdio Capital, també la redacció d'esports, i demà, com sempre, tornarem amb en Miquel 40 al supermatí.